Bona tarda, són les 7. Dilluns 18 d'octubre de 2010 comencem nova temporada esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel. En fi, una nova temporada del temps de descompte, la 2010-2011, que ens acompanyarà tots els dilluns entre les 7 i les 9 del vespre. Jornada futbolística. Hi ha hagut una miqueta de tot. La número 6 ens deixa d'entrada a la victòria de la Unió Esportiva Sitges 1-0 davant el Martorell. Un Martorell que arribava com a cuer. Bon equip, un jove equip, però que de cara a porta va fallar com aquell que diu el que no està escrit. L'únic gol del partit el marcava Oriol Merchant al minut 9. Li va ser suficient al conjunt sitgetà per amarrar aquests 3 punts al municipal d'Aiguadols, tot esperant el proper derbi de dissabte a la tarda al camp del Vilanova. Més futbol, el futbol de segona territorial, que ens deixa males notícies per al Club de Futbol Sobrense. La primera derrota de la temporada, Piera 3, Sobrense 0. I a banda d'aquests 3 punts que deixa de sumar el conjunt de Jordi Serra, l'equip perd un autèntic referent en atac, Toni Salido, que serà baixa almenys per als propers 6 mesos. Pensant ja en el proper partit que el conjunt sitgetà disputarà aquí a casa Aiguadols davant les Cabanyes diumenge a la tarda. En fi, farem repàs de tota la jornada esportiva, repassarem alguns apunts també de futbol base i també el Sobrense femení, que ha tingut, sens dubte, un bon inici de temporada. Diumenge guanyava 0-3 al camp del Martinenc. L'equip es situa a dalt, amb 8 punts, pensant ja també en el proper partit a casa, que serà davant el Viladecans. Repassarem també la jornada de bàsquet a Copa Catalunya. Atenció a aquest marcador. Reus Deportiu 68, Club Bàsquet Sitges 111. Diferència escandalosa de més 43. Un inici fantàstic el que ha tingut el conjunt d'Edu Piñero, que s'estrena aquesta temporada com a tècnica a la banqueta. Líders, 4 victòries, 1 derrota. I atenció també al proper partit d'aquest dissabte a la tarda al pavelló davant el Gabriel Viladecans. I des de la primera nacional catalana d'hoquei patins també ens arriben bones notícies. Per fi, les esperàvem. La primera victòria del Club Patí Sitges, que dissabte a la tarda es desfeia per 7-6 de l'Enreus Ploms. I en aquest primer temps de descompte de la nova temporada, l'acabarem en conversa amb en Miquel Castellví, 18 anys, treballant amb la base del Club Patí Sitges, que es diu aviat.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Tot això i més en aquest primer temps de descompte d'aquesta nova temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenquem d'aquí uns moments. Vinga, doncs, arrenquem aquesta nova temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, com sempre, amb la companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Una temporada més.
Sí, una temporada
més. Jo ja m'he perdut, no sé quantes portem a les nostres espatlles, com es diu vulgarment.
Jo també m'he perdut, són moltes temporades, jo diria que són més de 18.
Més o menys, més o menys.
Més o menys.
Més o menys.
Són moltes temporades, però bé, esperem acabar aquesta, que sigui una temporada més i que sigui moltes més.
I esperem acabar, evidentment, pels vols del mes de juny de l'any que ve, del 2011, millors notícies que no pas les que acabàvem la temporada passada. Va ser una temporada difícil i bé, tot ha començat com comença sempre, amb renovades il·lusions, amb canvis de categoria sobretot, i bé, tenim per començar, com diem sempre, no? Com acostumem a dir, resultats per donar i per vendre. D'entrada, si parlem de futbol, hem de dir que començarem per lo negatiu, que és la derrota del Sobrense, que va perdre 3-0 al camp del Piera. És la primera derrota de la temporada.
Sí, sí, sí. A més, en un partit estrany, però molt estrany, perquè la primera part...
Jugar a Piera ja d'entrada és estrany.
Ja és estrany, no? Perquè, a més, el Sobrense és un equip que intenta tocar-la, que necessita espais. Al camp del Piera no trobes espai perquè el camp és molt
reduït. Perquè no els tens.
És molt petitó, no? Però el Sobrense va jugar bé la primera part. La llàstima és que el Sobrense va tenir 2 opcions clares de gol, no va marcar... I a la segona part, doncs, va desaparèixer el Sugarense, perquè no sé què va passar. El Sugarense, ells van marcar el gol, van avisar un parell de vegades i al final van marcar el gol. I a partir del gol d'ells, doncs, el Sugarense ja realment no li sortia res, no jugava a les bandes, és complicat jugar per les bandes i més al camp del Piera. Jordi Serra va treure dos homes de toca al mig del camp, com el cas del Pablo i el Jordi Muñoz. Doncs van fer el que van poder. Pablo no va ser el seu partit, però al final doncs, ells van aprofitar molt bé la seva solució i van acabar guanyant 3-0. Un partit estrany, difícil pel Sobrense, no li va sortir res a la segona part i al final va acabar claudicant amb aquest 3-0.
Un Sobrense que va començar la temporada amb molt bons resultats, però des del dia del Vilanova del Camí, Toni, que tot han estat, no direm que desgràcies, però cosetes puntuals que sembla que estan afectant l'equip, no? L'empat a dos aquí de l'altre dia amb l'Òdena, un bon equip, tot s'ha de dir, atenció, aquest Òdena, que és un dels candidats.
Va guanyar 4-0.
Sí, va guanyar d'una forma molt contundent, però el que volia dir, des d'aquell partit també de Vilanova del Camí, que per cert, hi va de tornar amb aquest dijous a partir de les 9 del vespre, aquestes són aquelles coses dels comitès de competició que tampoc s'acaben d'entendre massa bé, però en qualsevol cas, des d'aquell dia l'equip doncs ha baixat una miqueta, sembla, La lesió del Toni Salido, que també sí, pot afectar més del compte,
De fet,
atenció a aquesta lesió del Toni Salido, que es va lesionar, recordem, el dia de l'Òdena. Les notícies inicials eren positives, però després s'ha confirmat que la lesió és d'aquelles de creuats.
Sí, una lesió molt semblant al
del Dani Abril.
Les notícies del Dani Abril van ser igual que les del Toni Salido al principi.
Sí. Primera exploració. Bé, no tens massa cosa. Sí. Segona exploració, doncs fatal, horrible.
Trencament, no? Sí. I doncs clar, tindrà per 4 o 5 mesos, no? Si s'opera, no? Si tot va com té que anar, doncs això falta encara una ressonància. I aquesta ressonància dirà realment el que és la seva lesió, no? Però ja per sobre, les persones que no s'equivoquen i que de fet van ser els que van diagnosticar lo de l'Abril, doncs ja li van dir que era trencament, no? Esperem que no sé, que almenys són creuats i després ja veurem. Esperem que tot vagi bé i que el Toni Salido doncs se recupere el més aviat possible. Havia començat molt bé, és un referent al Sobrense, però ja no tan sol la lesió de Toni Salido, també la lesió de l'altre dia de Gastón, no? Un jugador doncs, que en l'últim entrenament se va lesionar i, home, és una peça base dintre d'aquest equip perquè és un home que treballa molt al mig del camp, fa molta feina i, clar, evidentment, aquesta referent lo va notar i moltíssim al Sobrense, sobretot a Piera. Jo no sé si dintre dels plans del Jordi tenia el fet de que jugués al Gastón o no, però és una referent al mig del camp i això es nota.
En fi, aquest Sobrense que, malgrat tot, ha de treure forces d'allà on no hi són, pràcticament, i que aquesta setmana té doble duel. Recordem, aquest dijous, dia 21, a partir de les 9 del vespre, haurà de jugar els 45 minuts que en resten d'aquell malaurat partit de Vilanova del Camí, mentre que diumenge en rebrà aquí a les Cabanyes. Teòricament, el partit de les Cabanyes és un partit bastant més assequible, però també ho era, per exemple, el de Piera, i bé, el partit va acabar com va acabar, amb aquest 3-0 en contra. En fi, repassarem aquesta segona territorial, que també està molt interessant. A la primera, el Sitges, que va sumant de 3 en 3, almenys aquí al municipal d'Aiguadols, i bé, 1-0 davant el Martorell.
Sí, a més,
i que importants són els partits de casa, eh?
Sí, molt important. A més, ja ho avisava Manel Rodríguez al principi de temporada, un cop finalitzada la pretemporada. Ja avisava doncs, que aquest equip doncs, no donaria facilitats al municipal i que miraria, i sobretot, d'assegurar els punts de casa, no? Sempre ha sigut la gran assignatura pendent d'aquesta Unió Esportiva Sitges el fet de jugar al municipal. Doncs al municipal el Sitges és un equip fort ara, és un equip que el rival tenen molta dificultat per guanyar-los. Un gol de Menchar l'altre dia donava el triomf al Sitges i, escolta, un equip que a principi de temporada més d'un rival, jo havia escoltat, de que no donaven un euro, ja no un duro, sinó un euro per a l'equip, doncs està demostrant doncs, que estan allà aquests nanos joves, que té un bon bloc i que amb aquest equip Manel Rodríguez farà moltes coses.
Doncs, de moment, inici notable el que està oferint aquest Sitges de Manuel Rodríguez, aquest jove equip que, atenció, per exemple, tenia la baixa dissabte de Rubia, que va ser sancionat finalment en 2 partits, per tant, Rubia tampoc podrà ser a Vilanova. La baixa al davant de Toni Campos, que a banda de l'expulsió que va patir ara fa un parell de setmanes, també va coincidir amb una lesió. Ens deia el Manel dissabte que no sap ben bé si podrà arribar en condicions de cara al partit de Vilanova. I bé, serà una temporada també de derbis. Ja n'hem viscut uns quants, a Cubelles, l'altre dia aquí al Camp de la Múnia, ara a Vilanova, Toni.
Sí, ara a Vilanova. El que passa que és una història molt diferent al municipal. Vilanova és un camp molt gran.
Camp gran.
Se la farà gran als Sitges, però clar, tenim que comptar que és un equip molt jove. Aquí està molt, molt unit, aquí està l'equip molt ordenadet, sap el que té que fer, però a Vilanova serà una altra història, tot i que Manel Rodríguez va afrontar molt bé el primer partit amb el Cubelles. Cubelles és un equip que intenta jugar i se va trobar amb la dificultat de que Manel Rodríguez no li va deixar espai a l'equip de Manel. Doncs aquesta pot ser la clau del partit contra el Vilanova, que Manel doncs, col·loqui molt bé les seves peces i no deixi jugar al Vilanova, i si el Vilanova no juga doncs tindrà dificultats per obrir la porta de la porteria del Sitges.
Sí, sí, un Vilanova que, atenció, va esgarrapar un punt en la seva visita al camp del Júnior. Atenció, aquest Júnior cada moment s'ha col·locat a dalt de tot, amb 14 punts.
I a més un Vilanova, Pitu, que si no se sap, i ho podem dir nosaltres, sí, va jugar, va tenir una dificultat al arribar allà. Es va trobar que n'hi havia jugadors que no portaven el carnet d'identitat, el DNI. Uh-huh. Al no portar el DNI, doncs no poden jugar fins que no ens mostrin el DNI. Sí, sí. Això va fer doncs que Jonathan, és un jugador que ha sortit de la banca, sub, un delanter, jo diria una promesa important pel Vilanova, doncs entrés dintre de l'11 inicial, però de porter. Perquè els dos porters no podien jugar perquè no tenien el DNI. Van tenir que venir a Vilanova a buscar-los, i el Jonathan va jugar tota la primera part. Una primera part en la que no va encaixar cap gol, i sí que va encaixar el gol el Vilanova, el de l'empat, precisament amb el seu porter titular.
Mare de Déu, el que són les coses, eh? Qui ho entengui, eh? En fi, molt bon resultat, com dèiem, el que va obtenir el Vilanova en aquest partit al camp de la Júnior. Comentarem tots aquests resultats en l'apartat, en el bloc futbolístic. Abans de tot plegat, també hem de comentar altres cosetes, per exemple, el bon inici que ha tingut el conjunt femení del Sobrense, que ahir va guanyar 0-3 al camp del Martinenc. Atenció, l'equip femení del Subo, que es col·loca a la zona noble de la classificació amb 8 punts. Un bon inici, com dèiem, futbolísticament parlant, una jornada que a nivell futbolístic també ens deixa una nova derrota, una derrota, volia dir, del cadet de divisió d'honor de la Blanca. Va perdre 3-0 al camp de Cornellà, Toni.
És que és una categoria...
Tindrà difícil aquest any aquest cadet, eh?
Sí, és una categoria molt complicada. Sí que el Cornellà era un equip que tampoc havia començat molt bé.
No.
I doncs mira per on l'ha aprofitat amb el primer partit que ha jugat amb la Blanca, no? Doncs llàstima, no? Perquè és una categoria molt complicada, molt difícil, tindran que treballar moltíssim, però clar, això ho porta a la categoria i
sí.
A veure què passa.
En fi, doncs, aquest cadet de Dani Pujol que de moment ha aconseguit sumar un punt després de l'empat de la setmana passada aquí amb el Mercantil. Ho dèiem tot just en començar el programa. Si parlem de bàsquet, de Copa Catalunya, hem de fer referència, com no, a aquest marcador de dissabte a la tarda, aquest Reus Deportiu 68, Club Bàsquet Sitges 111. Atenció, diferència de més 43. Recordaran que bàsicament ja quan estava finalitzant la temporada i quan vàrem saber que Edu Piñero seria l'entrenador del sènior del Club Bàsquet de Sitges, conversàvem amb ell de quines havien de ser una miqueta les pautes d'aquest nou equip del Club Bàsquet de Sitges i de com ell personalment podria afrontar amb aquesta temporada debutant com a entrenador, no com a entrenador en si, perquè ja ho ha estat també en categories inferiors, però sí com a dirigint el que fins fa molt poc eren els seus companys i alguns d'ells amics. Doncs ves per on, l'Edu ha debutat amb un bon peu i només cal comentar la derrota que van patir aquí amb el Coll Blanc, la Torrassa. La resta han estat victòries i contundents.
Sí, sí. A més, aquella derrota, la primera derrota del Bàsquet Sitges, vaig poder veure els dos últims quarts, la mitja part del partit, i la va perdre en l'últim quart. però també la va perdre perquè l'equip no va estar acertat de cara a canasta i sí va estar molt acertat ells i sobretot un jugador d'ells doncs que tres o quatre triples consecutius va trencar el partit, però fins a l'últim quart aquest partit lo tenia molt ajustadet al Bàsquet Sitges, tot i que es deien que aquest és un dels rivals a tenir en compte. Uh-huh. Lo de més, doncs, l'ha guanyat tot. Me'n vaig donar en aquest partit la importància que té l'entrenador i com l'Edu movia les fitxes, no? Me va agradar molt perquè és un equip molt jove, un equip de projecció, aquest Bàsquet Sitges, i a més, Edu Piñero sap com ho té que tocar. A mi me va agradar molt aquest partit, tot i la derrota del Bàsquet Sitges, perquè vaig veure cosetes, no? I això ho està demostrant en aquest inici del Bàsquet Sitges, que tant de bo continuï així, perquè està fent molt bon inici. Sí, sí. Edu Piñero és un home de la casa, coneix molt bé les fitxes, evidentment, si pot transmetre el que realment ell porta, doncs poden fer feina.
Un Club Bàsquet Sitges que, atenció, aquest dissabte a la tarda s'enfrontarà al Gabriel Viladecans, un rival també que està amb 4 victòries i una única derrota. En fi, partides aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, al pavelló davant aquest Gabriel Viladecans. I, Toni, si parlem d'hoquei, bé, ens alegrem d'aquesta primera victòria del sènior de Primera Nacional Catalana que va aconseguir aquesta primera victòria 7-6 davant el Reus Ploms.
I no era fàcil, perquè era un equip, el Reus Ploms, és un històric en aquesta categoria, uh-huh. El Reus Ploms, ja havíem jugat en l'època de los Navarretes, amb el Reus Ploms, quan l'equip estava en projecció de pujar a la Primera Nacional i després va pujar a l'Hockey Lliga, doncs, i és un equip complicat. Home, m'alegro molt d'aquesta victòria del Patí Sitges perquè realment el que té que fer el Patí Sitges és això, assegurar els punts de casa i després mirar, una vegada aquests tres punts li donaran molta motivació a l'equip, és un equip molt jove.
Que passa que ara tenen un partit difícil a Tordera.
Tordera també és un històric, ja no de la primera, sinó de l'Hockey Lliga i de la Nacional, no? Però bé, i allà n'hi ha bon hockey, però bé, però jo penso que aquesta victòria li donarà molta moral a l'equip, tan sols li faltava el gol, perquè l'equip estava jugant bé, tot i les derrotes, jugava bé, el que passa que no veia porta, i si no veus porta i els altres sí que la veuen, realment surtes escardat, no? Que és el que l'havia passat fins ara al Patí Sitges. Ara ha vist porta, ha marcat 7 gols, ha guanyat el Reus Ploms, i jo penso que això pot anar molt bé, i sobretot per assegurar els punts de casa.
I confiança la que ha de tenir aquest equip, l'equip del Joaquín Cachinero, en aquesta nova singladura, en aquesta nova etapa de l'equip a Primera Nacional Catalana. Es ve del que es ve, del màxim nivell. Malauradament, la temporada passada es va perdre categoria i ara, bé, que ningú se'n refi perquè aquesta Primera Nacional Catalana té molt bons equips.
Sí, és que la Primera Nacional Catalana, la diferència que té és que no tens que sortir fora de Catalunya, no és la Primera Nacional, però jo diria que de qualitat té molta, uh-huh. I fins i tot està molt a la alçada de la Primera Nacional, perquè a més és tot Catalunya i aquí n'hi ha un
segons equips, segons equips, de grans equips, d'equips d'Hockey Lliga.
Per això, i equips que fan servir peces d'aquestes per a jugar amb el primer equip, no? És una categoria, jo diria, gairebé més complicada que la Primera Nacional. I és la nostra, la Primera Nacional Catalana. A més, perden categoria 5 equips, que més o menys com l'any passat, i doncs no és fàcil. Per això dic que jo penso que és una gran categoria, es té que assegurar aquesta categoria amb el que tenim, perquè amb el que tenim es té que treballar, i crec que el Joaquim farà bona feina. A més, són xavals molt joves, li feia falta aquesta victòria, i jo crec que a partir d'ara, doncs aquest jove equip, que té dos grans porters, poden fer coses.
Parlant d'hoquei, avui acabarem el nostre programa d'avui, el nostre primer programa, parlant amb, diguem-ho així, història viva d'aquest Club Patí Sitges, com és en Miquel Castellví. Crec recordar que són uns 18 anys a la casa, treballant sempre per la canalla, pels més joves, cuidant-se, allò al mínim detall de tot l'hoquei base. I bé, que el Miquel, com aquell que diu, les ha vist passar de tots colors. Ha viscut les grans etapes, les més fosques, també diguem-ho així, si es permet l'expressió, i ara doncs se tractant de renéixer el club.
Sí, de fet ell ha viscut, jo diria, la millor història del club. I a part també història no tan maca com la que s'ha viscut fins ara, no? I ara venen moments més difícils i es té que afrontar. El Miguel és un d'aquests homes que no fa soroll, però fa la seva feina, i potser això és el més important. És un home que se sent molt el que està fent, i se sent molt el Pati Sitges. És un home que, quan parles amb ells, doncs veus que és un sentiment viu i que realment persones així són les que fan la feina. No li agrada sortir la foto, és un home que sempre està fora de la foto, però és d'aquells currantes, d'aquells que curen.
Sí, sí, sí.
I això
realment, del dia a dia.
D'aquests n'hi ha pocs, i quan tens algun que altre, lo tens que aprofitar molt, perquè si no, com n'hi ha pocs, realment és difícil.
Els que tenim, allò, assegurar-los bé, tractar-los bé, mimar-los bé, perquè si no, els clubs, què farien, no?, sense aquestes peces?
Fan falta. Perquè ho fa tot, el mateix te dona l'aigua, les pilotes,
que fa la rifa,
que fa tot.
En fi, acabarem, com dèiem, aquest primer temps de descompte de la temporada en conversa amb en Miquel Castellví. Hem de fer referència també a altres marcadors que ens deixa, per exemple, la primera nacional de rugby. El Rugby Club Sitges s'ha debutat i ho ha fet, malauradament, amb mal peu. El sènior A, que va perdre 27-13 al camp del Rugby Club l'Hospitalet. El Rugby Club Sitges, que també està en un procés de renovació, almenys la renovació del terreny de joc, el terreny de Santa Bàrbara, al qual doncs, se li està posant gespa, una nova peça més, per fer ja l'engranatge total d'aquest gran club com és el Rugby Club Sitges. A nivell esportiu, doncs, bé, esperem millors resultats que no passa aquesta derrota que va patir el sènior al camp de l'Hospitalet. En fi, hem fet una miqueta de resum d'aquesta jornada esportiva. Què els sembla si d'aquí una estona ja ens hi posem i repassem tota la jornada futbolística? Jornada futbolística que, com els dèiem ara fa uns moments, ens deixa marcadors de tot una mica. Des d'aquesta victòria per la mínima dels Sitges 1-0 davant el Martorell, passant per el 3-0 encaixat pel Sobrense al camp de la Piera i la lesió malaurada que va patir ara fa un parell de setmanes el Toni Salido, que molt probablement el tindrà apartat, si no tota la temporada, bona part d'aquesta temporada, i en fi, altres marcadors que els passem a comentar ara mateix. I comencem donant un cop d'ull al grup tercer de la primera territorial, sisena jornada, com dèiem, marcadors, Sitges 1, Martorell 0, Júnior 1, Vilanova B 1, Moja 2, Sant Cugat 1, Cubelles 1, Unificació Bellvitge 2, Joventut Prat 2, Espluguenc 0, Joventut 25 de setembre 4, Vallirana 2, Cervelló 0, La Múnia 0 i Sant Mauro 4, Barberà Andalusia 0. El júnior, l'equip de Sant Cugat, és líder amb 14 punts, un equip que es manté invicte, ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 2, com dèiem, 14 punts al júnior, seguit del Joventut 25 de setembre amb 13, amb 12, tercer el Moja. Amb 11 punts trobem el Joventut Prat i el Sitges, que és cinquè a la classificació, 9 punts per Unificació Bellvitge, 8 punts per Sant Mauro i Cubelles, 7 punts se sumen al Vallirana, al Sant Joan d'Espí i la Múnia, 6 al Vilanova B, 5 l'Espluguenc, 5 punts també per Cervelló, 4 pel Sant Cugat Esport i tanquen la classificació el Barberà Andalusia amb 1 punt i encara sense estrenar-se el Martorell 0. Un grup tercer de la primera territorial que ha patit doncs, la baixa, no sé si dir Toni, inesperada, del base Espirall, ja que la jornada anterior ja no va presentar-se el seu partit que havia de disputar davant l'Espluguenc, i les notícies que ens anaven arribant era que el base Espirall havia dit prou, fins aquí hem arribat, i el primer equip que s'ha retirat de la competició. Això vol dir que aquest grup tercer es queda amb 17 equips, i això vol dir que els equips hauran de descansar 2 jornades.
Sí, clar.
I que aquells equips que ja han jugat amb el base Espirall en aquest inici de competició deixen de sumar els 3 punts.
Sí, el que passa que, clar, ara tots els que tinguin que jugar amb ells, doncs com ells ja no hi són, doncs ja no sumen, no?
Sí.
I clar, arribarà el moment que tots aniran a parar a lo mateix. Però bé, es veia venir, no? Perquè doncs, la crisi doncs, havia perjudicat molt aquest base Espirall, havien allargat massa els diners, havien jugat massa amb el fet de jugar amb diners, i tot això porta tot això. És una llàstima perquè és un històric que va estar molts anys per a pujar a la segona territorial, havia estat un històric de la tercera territorial, i doncs ves per on els diners s'han carregat a aquesta entitat històrica. Una llàstima perquè ara tens que començar una altra vegada des de baix, tot el que has fet no serveix i un equip que té una història doncs sap greu, no? Però bé, són les coses que se fan malament acaben malament, i doncs l'Espirell va voler allargar massa, com es diu vulgarment moltes vegades, la mà que la màniga, i doncs això l'ha portat a això, no? Però en fi, esperem que això no lo noti la competició, de fet l'ha notat una miqueta ara, tot aquests que, com tu has
dit... Sí, perquè hi ha hagut una miqueta de reestructuració de punts, aquells clar. Equips que havien aconseguit guanyar l'Espirall, que eren tots clar. Els que havien jugat amb ells,
sí, tots,
doncs,
tots.
Entre ells el Vilanova, per exemple.
Sí, doncs, sí, sí. I la Múnia.
Sí, sí, deixen de sumar aquests tres punts. En fi, són coses que estan passant últimament, en aquesta... ja històrica crisi econòmica que els clubs més modestos de la territorial futbolística també estan patint, i de quina manera. La crisi també va arribar aquí a Sitges, però, Toni, de moment l'equip,
sí.
Com es diu vulgarment, la chita callando.
Sí, a veure, la crisi va arribar...
I que però... ningú esperi, i ho deia el Manel, i ja ho ha repetit més d'una vegada, que ningú esperi que aquest equip... lluiti per ser campió i per grans fites, eh?
No, no, perquè té que lluitar amb el que té, no? I a veure, amb això ningú diu que no tingui un bon equip, ningú diu que té bons jugadors, però el que no pot treure i el que no pot dir molta gent és que és un equip d'experiència, és un equip molt jove, és un equip amb poca experiència en aquestes categories, és un equip que la majoria d'ells jugadors surten de
juvenil.
De juvenils, que li falta minuts i que a poc Manel està donant minuts i que a més estan fent complint i molt bé els seus minuts, i doncs aquest equip estarà, home, és un equip que si no recordo malament va cinquè ara, no?
Sí, sí, el Sitges és cinquè.
Cinquè.
Està a 3 punts del líder.
A 3 punts del líder. L'inici del Sitges ha estat molt bo, i fins i tot el partit que va perdre la Múnia, doncs jo ja vaig dir en el seu dia...
I atenció a les sortides que ha tingut fins ara el Sitges.
Sí, sí, perquè és que l'han tingut molt complicades.
Eh? Sant Cugat i la Múnia.
I la Múnia.
Són 3 desplaçaments...
I la Múnia, tu firmes un empat i no passa res.
Sí, sí.
Perquè per lo que va donar un i l'altre, l'empat era just.
Vas garrapar un punt, un gran punt a Cubelles...
Sí,
Cubelles té
un
també
punt,
un molt bon equip punt. I va guanyar 0-2 a Sant Cugat. Atenció al Sant Cugat, que no ha començat bé, però és un equip que probablement es recuperi i estigui a dalt, eh?
Sí, i a més tan sol ha perdut 2 punts a casa, no?
Sí, sí.
Ha deixat de guanyar 2 punts.
Amb el Barberà Andalusia.
Amb el Barberà Andalusia.
Sí, sí.
Lo de més, jo penso que el Sitges està fent un bon inici de campionat. Aquesta setmana té Vilanova, i si a Vilanova sap tapar-li els espais com ho va fer amb el Cubelles, doncs podrà treure alguna cosa positiva d'allà, no? Per mi, molt bon inici del campionat. Jo penso que el Sitges ha fet el que tenia que fer. Ara es té que treballar amb el que tenim. El que tenim són gent que, de la Pedrera, gent que surt de juvenils, i crec que si manté aquest bloc l'any que ve, escolta, pot ser molt interessant. Per això t'he dit que se tenia que començar. D'alguna manera s'ha començat, i tot i ser l'inici, déu-n'hi-do lo bé que va l'equip.
El Sitges, com dèiem, va jugar dissabte a la tarda davant el Martorell, un Martorell que venia cué sense haver guanyat cap punt, i amb un entrenador que probablement els que hem seguit més al Sitges sí que coneixem, Juanjo Hernández.
Ah, Juanjo.
Sí, sí. El que passa és que va haver de dirigir l'equip des de la grada, perquè
estava sancionat.
Estava sancionat. Bueno, a mi m'agrada el Martorell, el que passa és que té un equip també molt, molt jove, que juga totes les pilotes, intenta no rifar-ne cap, i que probablement entenem per què va de moment última la classificació, perquè de cara a porta és que no va tenir ocasions, eh? Vaig comptar 3 o 4 de ben bones, i bé, per desencert o per mala sort o per bona acció en aquest cas de l'Arnalot, no va aconseguir perforar la porteria dels Sitges. En canvi, els Sitges ja ens té acostumats últimament a marcar aviat. Al minut 9 marcava, m'he fixat en aquesta dada l'altre dia, al minut 9 marcava la Múnia, i al minut 9 marcava l'altre dia Oriol Merchant. Un gol d'estratègia, una sacada de banda, Marc Cols se pentinava la pilota enrere, i en una errada doncs, del conjunt del Martorell, Oriol Merchant tot sol al segon pal doncs, afusellava el porter Héctor del Martorell. Un Sitges que va començar bé, i ens acostumats a que tingui bons inicis de partit. Potser el Martorell, a mesura que anaven passant els minuts, es va anar apoderant del mig del camp, i la segona ja va ser un domini més del Martorell que no pas del Sitges. No va ser un partit allò de grans ocasions, tot i que en recordem ja pràcticament una molt clara a l'acabar el partit, de José Luis, que va estar ballant la pilota al travesser, i ja et dic, el Martorell, un equip jovenet, intentant tocar la pilota. Anava escoltant els comentaris que anava fent el Juanjo Hernández des de la grada, lamentant-se una miqueta d'aquesta mala sort.
Sí, i a més...
I és aquesta mala sort que vas arrossegant, no?
Clar. I a més, el gran problema que pot tenir aquest equip és que ens trobem en aquesta sisena jornada que no suma cap punt, uh-huh, i que realment això pot marcar, no? Perquè si tu tens un jove equip com els Sitges i vas sumant i portes una dinàmica ja més bé positiva que negativa, doncs això és interessant, perquè el coco del jugador doncs treballa i moltíssim, no? Uh-huh. I això te fa que les cames encara es belluguin millor, no? Però clar, si tu agafes una dinàmica que fas bon futbol, que intentes jugar i que no tens encert de cara a porta, doncs això, aquesta dinàmica, clar, tu tens 0 punts, i això doncs cada vegada doncs te va tancant més el coco, i cada vegada doncs l'equip comença
a notar els efectes d'això,
no?
Sí, sí.
I clar, i és el problema que es pot trobar el Juanjo en aquest equip. Un Juanjo que ja està acostumat a aquestes batalles, perquè de fet és un entrenador que té molta experiència en aquest sentit, que ha treballat ja al Martorell, però escolta, un Martorell que des que va arribar a Catalana no ha aixecat el cap, eh?
Sí, sí.
I això sí, senyor, realment... Sí,
sí. Va estar a primera catalana, va baixar a preferent, ara ha baixat a primera territorial...
Va de baixada, eh? Va de baixada.
Mals moments també els que està visquent el Martorell. I el Sitges, doncs, com dèiem a l'inici d'aquesta crònica, aquest golet li serveix a l'equip. El dia que va venir aquí al Bellvitge també 1-0, l'empat a 2 amb el Barberà Andalusia. Que importants són els punts de casa, eh? Tot i que de moment se n'han perdut dos, però bé, l'equip no perd.
Sí, no perd, i a més, si no recordo malament, l'equip ha encaixat 5 gols, no?
Això ho hauria de mirar.
3-2...
5 gols, sí.
Clar,
sí.
Això és molt important, eh?
N'ha marcat 8 i n'ha encaixat 5.
És que portem mira, una mitjana no un gol de 0,90 per partit, no?
Juntament amb el Júnior, que també n'ha encaixat 5, i l'altre equip em sembla que és el Sant Joan d'Espí, són els equips que menys gols encaixen.
I si portem 6 jornades i han encaixat 5, no han encaixat ni un per partit.
Sí, menys un per partit.
I això és molt important, no? Perquè si tu tens la porta, mantens la porta amb aquesta mitjana, doncs és molt interessant, perquè un gol teu te dona els 3 punts, i com a mínim un punt no tens assegurat. Jo crec que la trajectòria del Sitges és bona fins ara, tant de bo continuï així, i si continua així parlarem d'un Sitges doncs que farà la seva feina amb un equip que, torno a repetir, a principi...
Des de la modèstia, sobretot, això.
Ningú donava res per aquest Sitges, perquè era molt jove, uh-huh, perquè tenia poca experiència...
Perquè es venia del que es venia,
i ves per on l'equip està donant la cara, i això és molt important.
Doncs aquesta victòria que situa el Sitges en aquesta part alta de la classificació, amb aquests 11 punts, les reflexions, les valoracions postpartit, ens les feia, com no, Manel Rodríguez, l'entrenador.
Bueno, hem tingut dos clares, una que ha parat el porter, l'ha d'anar fora. També no hem tingut un pal que era gol, i un parell de jugades aquí al final. Va, jo penso que... Jo crec que sort no es pot dir. Penso que ha sigut un partit... Jo penso que a mi el Martorell m'ha causat molt bona impressió, un equip que la juga bé, que la treballa bé. Nosaltres potser no estem al nivell d'ells en aquest sentit encara, o no arribem. Però bueno, la diferència és que no tenen cap punt, nosaltres en tenim 11.
Què t'ha semblat l'equip, el Sitges, em refereixo? He començat bé, però potser a mesura que anaven passant els minuts ells s'han anat apoderant del mig del camp.
Sí, jo penso que ha hagut estones que hem perdut el mig del camp, sobretot. Ha sigut la clau. Ells tenien un jugador més, el Moja estava molt en funcions d'atac i ha descuidat una miqueta al mig, i hi ha hagut moments que ens ha faltat presència més que una altra cosa al mig del camp. Però bueno, són coses que tenim que millorar, que tenim que treballar, sabem que, bueno, que tot no surt bé sempre, i en aquesta estem, no? Vull dir, no, jo estic molt content del treball, de l'actitud. Clar, evidentment falten coses, però bueno, s'han d'anar treballant, s'han d'anar polint, ens ha faltat potser aguantar una miqueta més la pilota a dalt, no perdre-la tan ràpid en alguns moments del partit, perquè hi ha hagut moments del partit, alguns moments que a estones no estàvem del tot bé i a estones hem agafat bé el partit. Jo penso que hem començat molt bé i hem acabat bastant bé. Durant el transcurs del partit hi ha hagut moments que no hem estat tan bé.
Potser s'explica que el Martorell vagi últim, no?
Bueno, no, jo penso que és molt aviat, són circumstàncies de...
No ho dic per com juguen, sinó pel que fallen davant de porta.
Bueno, jo tampoc crec que hagin fallat tant, ocasions, que jo recordi dos, clares, no penso que hagin fallat tant. El meu porter ha tret una pilota en tot el partit, que jo recordi, igual jo vaig mal encaminar, però la primera part pràcticament no han arribat, i la segona part sí que és veritat que han tingut un parell clares, més per despistes nostres que per encerts d'ells, i bueno, han tingut control, això sí, se'ls ha vist que han tingut més control que nosaltres del joc en moments del partit. Però torno a repetir-te, aquesta categoria, si no encaixes gols, alguna tens, i nosaltres treballem en les nostres armes. Tampoc podem demanar coses que no sabem fer o que ens costa molt de fer. Vull dir, sabem que el nostre joc és el que és, i amb aquesta idea hem de treballar sempre. Després, una altra cosa important és que a casa costa molt treure els partits, i el camp és molt petit, els partits s'igualen moltíssim.
Que important és assegurar els punts de casa, i de moment l'equip ho està fent, tret de l'empat de l'altre dia.
Per això et dic que nosaltres hem d'intentar buscar la fórmula per a casa anar guanyant partits, i de moment ho estem fent. Uns dies patirem més, uns dies patirem menys, avui ens ha faltat potser el segon golet que l'hem tingut. D'entrar al segon gol, segurament ara la sensació seria una altra, però bé, el partit ha sigut el que ha sigut. Jo penso que a la primera part hem estat 20 minutets molt, molt bons, i després a la segona part ja dic que hem acabat bastant bé. Els canvis han sorgit efecte i l'equip s'ha sentat una miqueta més, i durant aquest decurs de partit doncs, hi ha hagut estones que ells han controlat bastant el joc, i això ens ha creat problemes, però bé, bueno, dintre del que és normal, no?
De cara a la setmana que ve recuperes el Rubia?
No? No, al Rubia li han caigut dos partits
val, d'acord, sí.
I de moment no el tinc, no?
I el Toni Campos?
Toni Campos, jo crec que encara arribarà justet, li faltarà una altra setmana per recuperar-se. I tampoc estarà l'Olmedo, que també es baixa perquè està fora.
Continua faltant alguna cosa al davant, no, Manel?
Sí, és evident que davant ens falta pólvora, això està claríssim. Avui era un partit, tot i patint, i ells tenien ocasions, avui era un partit per fer un parell de gols més al contraatac, perquè ells deixaven espais a darrere, i s'ha vist que hem tingut algunes ocasions. Bueno, és el que hi ha, vull dir, tenim el que tenim, torno a repetir, que ningú es pensi que hi ha el que hi ha, i treballem i fem tot el que podem per sumar punts, i al final en aquest sentit estem contents, tenim 11 punts, seu davant de la classificació, haurem saltat algun lloc, estàvem quarts, doncs potser estem segons, vés a saber, vull dir, no ho sé. Depèn dels resultats que es donguin. Tots els partits són molt igualats, i veus equips que un dia guanyen 6-0 i la setmana següent perden 3-0. Vull dir que nosaltres potser en aquest sentit som un pèl més regulars, no? No fotem grans golejades ni grans partits en quant a resultats, però estem sempre mantenint una línia, no? I això és el que hem de buscar. Jo penso que el que busqui una altra cosa ara mateix en els Sitges s'equivoca, perquè tampoc ens podem marcar fites més enllà de treballar molt, de lluitar molt, de tindre les coses molt clares, de saber el que som, i a partir d'aquí ja ho veus, hem jugat contra el Cubelles, hem jugat contra el Sant Cugat, hem jugat contra la Múnia, hem jugat contra equips que estan a dalt, i tenim 11 punts, uh-huh. I això s'ha de valorar.
I diumenge a Vilanova.
I diumenge un antiderbi, un partit de molts nervis, de molta història, bueno, és el que hi ha, aquesta categoria té això. Potser amb unes circumstàncies que per nosaltres són un pèl més còmodes, un camp una miqueta més gran, bueno, un bon rival que juga bé tècnicament, però sí que si el sabem tapar bé i sabem controlar-lo bé, nosaltres tenim les nostres opcions segur, i és qüestió de que l'equip sàpiga el que té que fer. Vull dir, ja va passar a Cubelles una mica el mateix, davant un rival tècnicament superior al nostre, pues els vam tancar totes les vies, no?, que vam poder d'atac, i clar, a partir d'aquí nosaltres hem d'intentar aprofitar l'atac, doncs això, com avui un saque de banda, una pilota parada, l'altre dia hem marcat de córner, avui de saque de banda. Bueno, això et dona punts, i també ho hem de treballar, i també val. Vull dir, al final tot val, si al final la ditxa és bona, no?, que diuen.
Doncs tot val, o gairebé tot, però que important és l'estratègia, com ens recordava el Manel.
Sí. I molt. Sí, i tu, com va marcar el gol a la Mundial?
Sí, ho deia ell, de córner. L'altre dia amb Martorell també s'acaba de banda, pentina cols, remata Merchan. L'estratègia és molt important i sobretot quan l'equip, això fa uns quants anys que ho diem, cada cop que l'equip juga a aigua dolç.
Sí, a més això ho treballa molt bé en Manel, i això és important, i més per a aquest equip. D'estratègia pots marcar...
Bueno, qui no recorda aquells corners en què remataven de cap l'Andreu Camps, aquells centrals grandots que tenia els Sitges?
Sí, per això. No, i ara té jugadors alts també a la defensa que le pot treure, le pot anar molt bé, i la jugada d'estratègia és la que l'està donant als Sitges punts, i això és important, i cal treballar l'oció perquè estem parlant no pas de quan el Sitges juga fora, però sí en un camp tan petitó com el Municipal, que aquí sí que val el saber jugar d'estratègia, el fet de a pilota parada treure molt de profit.
Baixes per al partit de Vilanova. Rubia, que complirà el seu segon partit de sanció. Toni Campos, que com es diu el Manel, pot arribar però molt just, i també la d'Olmedo, que també serà baixa de cara a aquest derbi que jugarà dissabte a la tarda. Ja ho tenia mal entès, eh?
Sí, dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda. És l'horari ara del Vilanova B, del Vilanova Amateur, i doncs, sí, a més del que tu dius, aquestes dues baixes, tres baixes, potser la més significativa per ara, a part de la de Rubia, és la d'Olmedo.
Sí, sí, Olmedo. Que és un... Ja no va jugar l'altre dia, no sé si...
No va jugar aquest dissabte.
No, va estar a la banqueta, el que passa és que no sé si el Manel això ja ho va fer amb vistes al partit de Vilanova. Va fer jugar Guzmán de central. Ja et dic, desconec si això ja estava fet amb vistes a fer proves de cara al partit de Vilanova. Molt probablement fos
segurament,
així.
Segurament, perquè ja no pots comptar amb ell, i clar, evidentment...
Clar, ja saps que no pots comptar amb un jugador de cara a un partit interessant com és el de Vilanova, doncs ja jugues amb unes altres cartes. En qualsevol cas, són baixes que està tenint l'equip, i el que li dèiem també al Manel... Falta alguna coseta en atac, eh? Falta més gol, tot i que de moment l'equip està rendibilitzant pràcticament al màxim els pocs gols que marca. I bé, sí. Vilanova espera.
Sí, sí, Vilanova espera, i estic d'acord amb el Manel. Si planteja el partit com ho va plantejar Cubella, el Vilanova tindrà dificultats. Vilanova és un equip que quan no té la pilota pateix, i si el Sitges no li dona espai, que no tingui la pilota, doncs patirà l'equip. I si pot aconseguir això, jo me recordo el partit del Joventut Prat, a part de tots els problemes que va haver després, jo vaig veure aquest partit, i el Prat va plantejar molt bé el partit, no li va donar espais al Vilanova, i va aconseguir un punt important quan tenia els tres guanyats. El que passa que en temps de fer cita el Vilanova va marcar el gol que va representar l'empat, no? Però és un equip, el Vilanova, el que si no le deixes tocar realment té dificultats, i el Sitges ho sap fer molt bé, i Manel ho va plantejar molt bé a Cubelles, tant de bo li surti les coses bé.
Doncs dissabte a les 6 aquest Vilanova B, Unió Esportiva Sitges. Deixem la primera, repassem la segona. Cop d'ull també aquesta sisena jornada al grup 12 de la segona territorial, que ens deixa els marcadors com aquests. Òdena 4, Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca en 0, Piera 3, Sobrense 0, Les Cabanyes 1, La Granada 2, Vista Alegre 4, Mediona 2, Riu de Villes 2, Sant Pau d'Urdal 5, La Pobla de Claramunt 3, Penya Madridista 3, Vilanova del Camí 2, Sant Pere Molanta 3, Ribes 4, Monjos 2 i Les Roquetes 3, Capellades 4. Això vol dir que l'Òdena segueix manant a la classificació, 14 punts del conjunt de l'Anoia, també. Atenció també a aquest bon inici de temporada que ha tingut el Capellades, 14 punts també. 13 per Sant Pere Molanta, 12 per Ribes, la Roquetes, que és cinquè, 12 punts també, 11 punts té la Fundació Vilafranca, la Granada en suma 10, 10 punts també per al Sobrense, que baixa fins a la vuitena posició. Atenció, perquè aquest Sobrense, recordem, encara té mitja part pendent al camp del Vilanova del Camí, que jugarà amb aquest dijous a partir de les 9 del vespre. 9 punts per Vistalegre Santa Margarida, 7 per Piera, 6 punts sumen al Vilanova del Camí, al Mediona, al Sant Pau d'Urdal i al Riu de Villes, la Penya Madridista en suma 5 i tanquen la classificació la Pobla amb 5 i el Monjos amb 3. I Interessant també, Toni, com estan les coses en aquest grup 12 de la segona territorial. L'Òdena, que està manant.
Sí, 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 mana...
El Capellades, a dalt també, de moment manant els equips de l'Anoia.
Sí, sí. Dos de l'Anoia i un del Penedès.
El Molanta, que està tercer, amb aquests 13 punts. El Ribes, que també ha tingut un bon inici de temporada, amb alguna derrota per allà enmig.
Dos.
Les Roquetes.
La Roqueta, sí, la gran incògnita.
Sí, sí,
no?
De recent creació, però que ha tingut també un
bon inici.
Un bon inici.
Bon inici. Jo penso que la trajectòria de la Roqueta és positiva, tot i que doncs, va perdre aquest partit i ha sumat dos derrotes, no? Però és molt bona, tenint en compte això, que és un equip molt nou. Al cas del Ribas, veiem el Monjos, que té 3 punts, és sí, el QE, sí. Però jo vaig veure el partit del Ribas-Monjos. El Ribas anava guanyant la primera part 2-0 i fins i tot el primer minut de la segona part 3-0. I amb el 3-0 el Monjos va col·locar amb un 3-2, fent servir dos jugades d'estratègia, de pilota parada. Va marcar de falta i de penal i se va col·locar 3-2. Va tenir moltes dificultats el Ribas per guanyar el Monjos. Al final ho va aconseguir fruit d'una jugada de viu del delanter que li va avispar la pilota al porter, va ser més ràpid, va marcar el 4-2, però va tenir moltes dificultats el Ribas per acabar guanyant aquest partit. El Monjos fins i tot va tenir molt a prop a l'empat. I el que són les coses, el Monjos té 3 punts. Per això te dic, amb això te dic que qualsevol rival de baix te pot complicar molt la vida. Mm-hmm. I és el que va passar al Sobrense el dissabte amb el Piera. Sobrense tenia el partit pràcticament guanyat a la primera part. De fet, al minut 17 ja el Sobrense va tenir la millor ocasió, que si aquella pilota entra, ara potser estaríem parlant d'un
altre resultat.
Va ser una pilota en profunditat de Jordi Muñoz per Juanma. Juanma encara el porter es queda sol davant del porter i en vez de trencar, doncs vol col·locar-li la pilota i el porter se la refusa a corna. És una claríssima ocasió de gol que tothom ja cantava gol, no? Perquè te queda sol davant del porter, rebenta i mira de marcar. No marques i clar, fins i tot una pilota de Jordi Muñoz al travesser, s'havia cantat el 2-0, una pilota que va fer un estrany i va tocar el travesser, un gran xut, i fins i tot va tenir una ocasió més al Sobrense també en profunditat, jugades molt bé, o bé del Jordi o bé del Pablo, però va faltar el gol, no? I el que són les coses, ells van avisar a la segona part, tothom pensava que si continuava la cosa com anava, el Sobrense era superior, el Piera no havia fet res i podia guanyar el partit, però al minut 50 ja va avisar per dos cops el que Albert va estar molt assaltat i va refusar, però després al 56 va arribar el gol d'ells, va ser un xut des de fora l'àrea, un golarro, res va poder fer l'Albert, i a partir d'aquí doncs, ja va començar el mal son pel Sobrense. Al 79 va arribar el 2-0 i ja el 3-0 va arribar al minut 85, el 3-0, i a partir d'aquí el Sobrense va patir molt, un Sobrense que volia arribar però no podia, i en Sobrense totalment descoordinat a la segona part. 3-0, un massa ample el resultat pel que vam veure, i si el Sobrense marca les opcions que va tenir, ara estaríem parlant d'un resultat favorable al Sobrense, perquè la primera part del Sobrense va ser molt bona, però la segona part doncs no va assistir.
Doncs anem a escoltar ja el que deia Jordi Serra, el tècnic del Sobrense, després d'encaixar aquesta primera derrota de la temporada.
Sí, inexplicablement, quan hem... Bueno, a la primera part, com dius perfectament, hem tingut ocasions, recordo del Juanma, del Jordi al pal, del Toni Ruzaf alguna, un altre cop del Juanma, està 4 ocasions molt clares, ells no ens han deixat, bueno, no han marcat perquè no hem estat encertants, tenim una mancança de gol que ara es pot fer accentuar, perquè amb la baixa del Salido, crec que avui amb aquest camp, que és un nom molt bé que estigués, però no estarà durant mesos. I la segona part, tot i bé, el canvi que hem fet a la mitja part, que era voler amplitud de camp, doncs no ha funcionat, i tot i que tampoc han sigut excessivament superiors fins als últims 10 minuts, que llavors ja jugàvem amb 6 homes de més carència ofensiva, després ja ha sigut un desgavell, no? L'últim quart d'hora, pobres, els defenses pateixen molt, i el porter, perquè obres el camp, treus jugadors, ja et dic, hem tret el Francesc, el Denis, ha deixat només el Mario, i bé, doncs llavors ja ha sigut un veritable quebradero de cabeza, no? Com es diu, i el millor que ha sigut és acabar, i bé, doncs a pensar en el Vilanova al camí dijous i a les cabanyes diumenge.
Ells han avisat ja a la segona part però el gol d'ells d'alguna manera ha trencat el seu Ourense, no? Perquè és que després no sortia res, ni n'hi havia lluny, no sé, juntava les línies, estaven molt separades, és que realment al seu Ourense no li sortia res, el gol d'ells l'ha fet molt de mal, no?
Sí, aviam, fixa't tu la diferència també que hi ha amb el tema de la sort, no? Perquè el xaval que ha xutat ha fet un golaç sensacional, però la primera part el Jordi ha fet un xut des del mateix lloc que aquest noi i ha anat a patar el travesser, no? Si hagués entrat segurament aquest xut i ens haguéssim ficat per davant, l'equip hagués guanyat en calma, no? Un dels problemes que té històricament el Sorens aquests 5 anys que porto com a entrenador, que és quan més et dole és que quan ens marquen un gol l'equip s'obre com un... Bueno, per tot arreu, hi ha espais per tot arreu i no ha de ser així. Quedaven 20 minuts, tot i que bueno, el segon gol evidentment no tindria que haver pujat mai a la vida al marcador, perquè quan s'entren des d'aquí toca dos cops a l'esquena d'un rival i dona saque davant a favor del Piera, no? Això després estem dormits, ens deixem donar la volta dins de l'àrea, cosa que ells no ens han deixat ni una vegada, i tenim aquests lapsos, no? Com dius molt bé, doncs a la segona part s'ha trencat les línies, i si es trenquen les línies el Sorense normalment és un equip que vol anar a jugar davant però deixa molts espais, i qualsevol equip amb una mica de qualitat, que no és que en tingués molt sobrat el Piera, doncs et fa mal.
Sí que és cert que aquí és molt difícil jugar a futbol i és molt difícil jugar per les bandes, però després dels canvis que has fet buscant que si obrís una miqueta el camp, totes les pilotes anaven pel mig i així era molt difícil, al mig de l'àrea d'ell, i així era molt difícil realment jugar i fer el joc que li interessa al Sorense i que sap fer, no?
Sí, realment és d'aquells partits que com a entrenador o com un altre, com home de futbol, penses que l'has perdut tu, no? Perquè estava anant força bé la primera part, es vol fer retocs perquè veies que les ocasions que ens arribaven a favor eren molt per entrar per bandes. Recordo la del Juanma, l'altra banda de l'UG entrant fins al final. Es vol fer això i no ha sortit bé, no? Es vol ficar el Pablo, el Jordi i el Mario mig treballant. El Jordi i el Mario són jugadors que tenen molta brega, a part de molta toque. Al Pablo li costa més allò, el tema de recuperar posició, i potser doncs aquí és on, no perquè sigui el Pablo, sinó perquè és la seva característica de joc, hem patit molt al mig del camp i no hem trobat l'objectiu que buscàvem, que era, com bé dius, és obrir bandes i fer diagonals, si no n'hem fet ni una.
És d'aquests partits que un desitja que acabi aviat, eh?
Sí, d'ençà del segon gol ja tot eren pilotes llargues, sí que hem arribat perquè hem tingut ocasions, fins i tot recordo una del Xino que l'ha tirat fora quan la porteria la tenia per ell sol, a la següent jugada del Juanma des de terra no l'han pujat a dins, vull dir, tampoc teníem sort. Jo crec que avui, ni jugant 198.000 minuts, haguéssim marcat un gol, no? És aquells dies que no et surt res i, bueno, aviam si és un lapsus, que ens serveix també, ens serveix per molt, per treure conclusions bones i no tan bones, sobretot no tan bones, que avui hi ha coses que no m'han agradat. Però bé, partits a la temporada, òbviament, en perdrem molts, no? No podem guanyar-los tots, però bé, hem d'intentar minimitzar, que siguin les mínimes, i ara anar a Vilanova al camí, a patir les circumstàncies de l'inefable arbitratge d'allà, que ara tenim que anar amb 10, un dijous, amb plenitud de baixes, però jo tinc plena confiança, tot i el que ha passat avui, tinc plena confiança amb el meu equip i sé que ho tirarem endavant. Ara hem de tirar aquesta setmana i fer 6 punts que ens queden possibles.
I el diumenge que ve al Municipal, les Cabanyes?
Sí, les Cabanyes, que és un rival que, bueno, segons m'han dit, és dels que a priori té que estar per la zona baixa, a priori. Avui el Piera també pensàvem que aquí sí. Podíem treure suc i no l'hem tret ni un punt, vull dir que hem d'anar molt, molt atents i sobretot dir que estem tenint una mala ratxa molt, molt, molt important en tema de lesions. L'ahir mateix va, amb l'últim xut pràcticament de l'entrenador, es va trencar el Gastón i per bastant de temps. El Salido, com bé sabeu, pues segurament tindrà tocats els lligaments i crec que es perdrà el que resta de temporada. El Dani Abril ja no te digo. Bueno, menys mal que la plantilla l'hem fet llarga, menys mal que tenim gent, perquè si no, no tindríem ni per anar a jugar, no? És el bo que té el Sorense, que tenim una plantilla, tot i que és tensa i és difícil de manegar, no ens caiem mai curs.
I el proper entrenament el dimarts, no? Ja preparar el partit de Vilanova al camí, no?
Sí, a preparar el partit de Vilanova al camí, saber qui comptem, perquè és el que dic, el Callejón, tampoc comptarem el Callejón per motius laborals, el Josu també se'n va fora per motius laborals, el Mario, l'home ja em demana descans a crits, però no puc donar-li perquè no tinc un altre jugador del seu tall, el Gastón no pot venir. Bueno, anirem, farem 11, bueno, 10, farem 10 i intentar guanyar el partit, que li tenim moltes ganes. Serà molt complicat i serà una encerrona, però bueno, el futbol es juga amb una pilota, hi ha un àrbit i els àrbits normalment tenen que fer la seva feina, no?
I esperem que aquella segona part surti millor que aquesta.
Sí, ha sigut una segona part per oblidar, eh? Però bueno, avui jo saps que a vegades som molt crítica amb els jugadors, però la culpa és de l'entrenador 100%. No s'ha pogut llegir el partit, no s'ha pogut llegir els canvis i bueno, un altre dia l'acceptarem, no?
Bé, doncs el Jordi Serra que entonava com aquell que diu el mea culpa, ni ha sabut llegir el partit ni ha estat encertat amb els canvis. Són les reflexions finals que ens deixa aquesta primera derrota del Sobrense i no ho pintava gens bé el Jordi de cara al proper desplaçament, aquesta mitja part de Vilanova del Camí que, recordem, es jugarà aquest dijous 21 d'octubre a partir de les 9. Un reguitzell de baixes entre lesionats i jugadors que per motius de feina tampoc podran anar, Toni.
Clar, és això.
I amb 10 jugadors.
I sobre tens que jugar amb 10 jugadors. A veure, no serà fàcil. Jo penso que el gran objectiu és mantenir. A veure, tu tens que fer el que tens que fer, però sobretot tens guanyat un punt. Ara no, perdi, no lo perdis, també.
És a dir, vist ara quina és la situació, sortir de Vilanova del Camí amb un punt...
Seria bo.
Seria bo.
Seria bo, sí. Home, si
repeteixo, suma... vist ara la situació de com està l'equip, venint d'una derrota, la primera de la temporada, i venint també d'arrossegar baixes importants.
Clar, el fet de no poder comptar el Josu, que és...
Que estàs amb un home menys, que el Pablo tampoc pot jugar perquè està expulsat.
Exacte. El fet de que Callejón no podrà anar, el fet de que el Gastón va jugar en aquest partit, ara no pot jugar perquè està lesionat.
I ves per on el Vilanova del Camí, que per aquell partit... doncs tenia baixes importants, doncs ara les podrà recuperar.
Sí que ve d'una derrota, que també, pot ser important de cara al Sobrense, aquesta derrota que ha patit amb el Molanta, el Vilanova del Camí, però bé, el Sobrense, ja t'he dit, un punt és boníssim ara, tal com estan les coses. Si pot aconseguir les tres seria massa, no? Però tal com estan les coses, sumar un puntet de Vilanova del Camí seria molt bo pel Sobrense.
En fi, doncs així estan les coses. De moment, panorama negatiu pel que fa al tema de baixes per al Sobrense i també s'haurà de fer front, recordem-ho, amb el partit de les Cabanyes. Les Cabanyes, que és un dels equips més fluixos, hores d'ara de la categoria, però, amigo, després de l'1 de Piera, un ja va amb peus a plom.
Sí, és això. Canvia molt, no?, el fet de jugar al municipal.
Cabanyes, que només té 3 punts, també com el Monjos, està a la cua de la classificació.
L'ha guanyat a casa seva, tots els desplaçaments han estat en derrota i golejades. Doncs el que passa és que, clar, serà un equip que vindrà aquí a mirar de sumar, no?, i trencar una miqueta aquesta dinàmica que porten, no? El Sobrense té que seguir com està jugant aquí al municipal, mirar de guanyar els 3 punts, té que aconseguir-los com sigui. Home, si ve amb una victòria de Vilanova del Camí, la motivació seria molt, molt alta, no? Però bé, primer té que jugar aquest 45 minuts, que pot marcar el desenllaç final del partit de les Cabanyes, perquè la motivació no pot ser la mateixa, i doncs veurem què passa, no? Però clar, el Sobrense té que seguir la mateixa línia. Penso que el partit del Piera se té que treure les conclusions, però deixar-lo a part ha estat un mal dia per mi, perquè el Sobrense va poder marcar la primera part, i ara el que té que fer és seguir treballant, recuperar els jugadors que pot comptar amb ells i sortir com ha fet a principi de campionat, anar a sumar, no? Que el Sobrense queda molt de campionat, això acaba de començar, el més regular serà el que se portarà el gat a l'aigua, i el que té que fer el Sobrense és això, ser el més regular, si pot ser.
Anem tancant ja aquest bloc futbolístic, repassant altres marcadors que ens deixa aquesta jornada del cap de setmana. En futbol femení, fantàstiques notícies, s'han guanyat els 3 equips del Sobrense, l'Alevi Infantil, que es va imposar per 2-4 al camp del Santa Coloma de Cervelló, els gols es van marcar, Filo, que va fer hat-trick, i Nerea. El cadet juvenil també jugava fora de casa, el camp de l'Incresa, va guanyar 1-4. Aquests 4 gols del Subo els van fer Sara, Teresa i Bea, que va anotar un doblet. I finalment, com recordàvem també a l'inici del programa, el sènior, que s'imposaven 0-3 al camp del Martinenc. Nati, Lau i Eli van ser les autores d'aquests 3 gols de la Sobrense, que se situa amb 8 punts en la zona noble de la classificació i que aquest proper diumenge al migdia rebrà aquí el Viladecans. També notícies de futbol base per recordar. Doncs a punts també de la Blanca Subur, per exemple, destacàvem la derrota del cadet de divisió d'honor al camp del Cornellà per 3-0. De moment l'equip de Dani Pujol, que ha aconseguit sumar un punt en aquestes primeres jornades, divisió d'honor categoria dificilíssima. I ja que parlem de la Blanca Subur, doncs recordar que aquest proper dissabte, dia 23, a partir de les 11 del matí, al Nou Pinsbens, es farà l'acte de presentació oficial de la temporada 2010-2011. 12 equips presenta l'escola de futbol i 15 equips federats. Presentació oficial dels equips per la temporada de la Blanca Subur 2010-2011, repetim, aquest dissabte 23 a partir de les 11 del matí al Nou Pinsbens. Recordar també que la Blanca Subur celebrarà aquest divendres dia 22 la seva assemblea en general de socis. Serà a la sala d'estudi del Nou Pinsbens a partir de les de 7:45 del vespre en primera convocatòria i a les 8 en segona convocatòria. Per tant, els socis de la Blanca que estan convocats a aquesta assemblea en general ordinària, repetim, divendres 22 a la sala d'estudis del Nou Pinsbens, 7:45 del vespre, primera convocatòria, 8 del vespre, segona convocatòria. I pel que fa a la tercera territorial, Toni, també tenim altres marcadors per repassar, com per exemple la victòria de l'Internacional.
Sí, sí, la
partit
victòria.
Partit increïble, amb ahir a la tarda del Municipal d'Aiguadols, al final victòria del conjunt de l'Inter, 5-4 davant Olesa.
Sí, un Olesa que a la primera part, sobretot els primers 40 minuts, guanyaven 1-4, i que a la segona part, doncs, la reacció de l'Inter va portar a guanyar el partit, un partit en la que l'Inter, jo, per mi, va fer una gran segona part, 3 gols de Guille i 2 de Charlie, doncs donava el triomf a l'Inter, un Inter doncs que, com jo ja vaig dir el primer dia, doncs té un 11 arregladet, perd una miqueta quan té que fer canvis, però si manté aquest 11, doncs és un equip que pot fer cosetes.
Recordem que l'Inter està jugant hores d'ara al grup de Z de la tercera territorial, un grup que està manant de moment la Joventut Ribatana, que hi ha un altre equip que és de Sitges, que sí, és el Newell's, que està jugant a Vilanova, per això.
Que va guanyar el primer partit. Uh-huh. També va fer història en aquest primer triomf de la seva història aquí a Terres Catalanes, i doncs i també destacar doncs això, no?
De que ja s'han enfrontat entre si, sí, Newell's i Internacional.
Que van empatar 2-2, en un partit, sí, que sí, l'Internacional guanyava 0-2, i al final doncs el Newell's va empatar el 2-2.
Uh-huh. Doncs amb aquest apunt de la tercera territorial acabem el bloc futbolístic. No marxin, seguim endavant amb més coses. Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta primera edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Hem de parlar de bàsquet, hem de parlar d'hoquei patins, de dos fantàstiques notícies, de la victòria contundent, vaja, més que contundent, la del Club Bàsquet Sitges a la pista del Reus Deportiu, un marcador espectacular, 68-111, una diferència de més 43. Aquesta sisena jornada al grup primer de Copa Catalunya, cinquena, perdó, que deixa el Bàsquet Sitges al més amunt de la classificació, 4 victòries, una única derrota. Altres marcadors que ens deixa aquesta cinquena jornada en aquest grup primer de Copa són, per exemple, el Ramon Llull 87, Tàrrega 67, el Viladecans 80, el Vendrell 92. Atenció que el Viladecans Sant Gabriel serà el proper rival del Sitges aquest dissabte a la tarda al pavelló de Pinsbens, el Collblanc 71, Martorell 66, el Lluïsos de Gràcia 59, Prat 56, el Roser 81, Grup Barna 82 i l'Igualada 56, AS 71. En fi, números fantàstics els que està oferint aquest Club Bàsquet Sitges, aquest equip entrenat per l'Edu Piñero. De moment, una única derrota, la que va patir aquí amb el Collblanc la Torrassa, aquell 49-64, i números excel·lents. Clar, guanyar de 43 a pista contrària no està a l'abast de tothom, i de moment aquest equip ho està fent pràcticament tot bé, tant en atac com en defensa. Estem parlant de l'equip que més anota d'entrada, 407 punts a favor, i l'equip que menys punts també encaixa, 307, conjuntament amb el Terrassa, que han encaixat fins ara 292. En fi, estem en números molt òptims els que està oferint aquest sènior de l'Edu Piñero en aquest grup primer de Copa Catalunya. Quin paper farà al llarg de la temporada? Ho desconeixem, perquè això del bàsquet també és una miqueta complicat. Quants cops l'equip ha començat molt bé, però al final ha acabat doncs patint les conseqüències de derrotes puntuals, com les que, per exemple, va patir l'equip, com dèiem, ara fa un parell de setmanes aquí amb el Collblanc a la Torrassa. En qualsevol cas, celebrem aquest inici fantàstic i aquesta gran victòria, repetim, 68-111 del Club Bàsquet Sitges a la pista del Reus Deportiu. I partidàs, repetim una vegada més, aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda aquí al pavelló de Finsbens, ve el Gabriel Viladecans. I també hem de parlar, com no, d'hoquei patins, Toni, d'aquesta primera victòria que va aconseguir el sènior de Catalana, Nacional Catalana, l'equip del Joaquín Cachimero, que va guanyar per fi el primer partit, com dèiem, 7-6, davant el Reus Ploms.
Sí, i un Reus Ploms que portava dos victòries, que era un rival complicat i el que els Sitges, doncs, finalment, i ja pràcticament els minuts final va guanyar per 7-6 i això li dona, doncs, tres punts importantíssims als Sitges. A més, tenint en compte, sí que parlàvem de que té que anar a jugar a Tordera, però va a la pista del Tordera B. El Tordera B té 4 punts, té un punt més que els Sitges, i doncs seria molt bo aquesta victòria davant del Reus Prom, doncs mirar de motivar l'equip, perquè segur que serà una motivació diferent, i aconseguir quelcom de la pista de Tordera, un Tordera que està gaudint del seu primer equip de primera nacional, que ja és líder en solitari, i doncs a veure si descuiden una miqueta aquest B, i el Sitges pot esgarrapar d'allà alguna coseta.
Els resultats, els marcadors que ens deixa aquesta quarta jornada de la Nacional Catalana són l'Igualada 2, GEC 3, el Barça 10, Tona 5, el Voltregà 5, Palafrugell 4, el Manlleu 3, Capellades 5, el ja esmentat Club de Sitges 7, Reus Ploms 6, el Congrés 3, Arenys de Munt 2, el Mollet 4, Cerdanyola 2 i el Caldes 5, Club Petit Tordera 0. Això a nivell de marcadors. A nivell de classificació, doncs el Voltregà és líder amb 10 punts, 3 victòries, un empat, cap derrota. Per tant, és l'equip que es manté encara invicte, el Club Patí i les Masies de Voltregà en aquesta Nacional Catalana. El GEC és segon amb 9 punts. 9 punts també suma el Mollet, 7 punts al Palafrugell i el Manlleu. El Reus Ploms, que és sisè amb 6 punts. 6 punts també sumen el Caldes, l'Igualada i també el Congrés. El Barça, que és desè amb 5 punts. 4 punts pel Tordera i Capellades també suma 4 punts, 3 punts per Cerdanyola, el Tona, el Sitges, que de momentàniament deixa la cua de la classificació, és penúltim ara amb 3 punts, i l'Arenys de Munt fins ara només ha sumat un puntet, Toni.
Sí, per això, i a més, si tenim en compte la classificació, el Sitges ha jugat amb els dos equips que van a dalt, el GEC
i el Mollet. Ha jugat amb el GEC, ha jugat amb el Mollet i amb el Cerdanyola.
I el Cerdanyola, que potser el Cerdanyola és l'equip que teòricament està més per baix.
Mira, de moment té 3 punts a Cerdanyola, va ser la victòria que va aconseguir amb els Sitges,
amb els Sitges, sí, no? Sí. A més, una victòria que molt enganyosa, perquè va guanyar per 6-1, però el Sitges va tenir molta opció. Si el Sitges marca, doncs ara potser el resultat hagués sigut un altre, no? Però bé, les coses van acabar 6-1 i són els únics 3 punts que té aquest equip, el Cerdanyola, però ves per on el Sitges va aconseguir una victòria molt important davant del Reus Ploms. Aquest sí que era un rival complicat i això fa que el Sitges ara sigui penúltim en 3 punts, però ja amb una opció més, no?
És diferent que ja estàs allà, quan tu vens de guanyar, les no direm que els objectius, però l'horitzó ja es veu d'una manera més clara. Quan un ve de perdre els 3 primers partits, dubtes, desconfiança...
Clar, i més quan tens tot un bloc nou, que comptes amb un equip totalment nou.
Què podem esperar, Toni, d'aquest Pati Sitges?
Home, jo aquesta victòria de 7-6 amb el...
Ja no per la victòria, sí, sinó una miqueta... com a trajectòria global.
Jo crec que la donat això la pot donar molta confiança, perquè té jugadors... jo el problema que he vist fins ara és que el Joaquín potser feia moure 5 jugadors i no comptava tant amb la rotació entre els altres jugadors. Si el Joaquín compta més amb tots els jugadors, jo crec que aquest equip, dintre de les seves rotacions, pot fer un bon paper. És un equip molt jove, un equip que li falta experiència, però són nanos que tenen qualitat i que poden fer moltes coses.
La porteria està ben coberta.
La porteria porteria té dos grans porters, tant el primer com el segon. Aquí jo diria que no n'hi ha ni primer ni segon, però els dos són molt bons porters, i en lo de més al Subrense li fa, perdó, al Patrick Sitges li faltava gol. Ara ha marcat 7 gols al Reuplom, això li dona una confiança de, ja de cara a Barraca. Tant de bo a partir d'ara ja comenci a fer el joc que li interessa a assumir la nova filosofia del club, assumir el sistema del Joaquín Cachineo, que és molt diferent al que ha jugat fins ara al Sitges, i tant de bo tot això funcioni i això li doni puntets a aquest Patrick Sitges. I
serà una temporada de supervivència, aquesta
sí,
també.
Sí, no, serà una temporada de patiment. Aquesta primera victòria no diu res. Diu una primera victòria que pot motivar molt a l'equip, però és un equip molt jove, un equip molt nou, i que es patirà perquè a més la categoria n'hi ha bons equips. Estem parlant de Barça, Voltregat, estem parlant d'equips, segon equips de gran potència de l'hoquei.
I el que dèiem a l'inici del programa, fa 4 dies aquest equip, aquest Patrick Sitges, estava a la Nacional Catalana.
Sí. I a més també...
Això venia doncs, l'ascens a la primera Nacional Espanyola i el tan recordat ascens a Hockey Lliga.
Hockey Lliga,
no? Recordat pel bo i pel dolent, eh?
Sí. I
després, probablement, amb la conversa que mantindrem amb el Miquel Castellví, sortirà aquesta qüestió, probablement, no? Però bé, ara una miqueta el club està visquent una nova etapa.
Sí, i per això seria molt interessant que aquesta nova etapa deixés l'equip on hi és ara, on està, que és a la primera nació catalana. Perquè és una categoria digna, perquè n'hi ha molt bons equips i perquè d'alguna manera s'ha canviat una miqueta la filosofia i doncs ara es compta més amb gent jove, amb gent que li falta experiència en aquestes categories, però que a la llarga poden ser bons jugadors i que li poden anar molt bé al Patrick Sitges. No? Veurem què passa, és interessant. Aquest any també perden categoria 5. No seria bo acabar perdent categoria perquè seria la tercera temporada consecutiva que és per categoria.
Sí.
No n'hi ha dos sense tres, però esperem que aquest any sí que es pugui dir que a la tercera va la vençuda i el Sitges manté la categoria.
Això que baixin 5 és un dèficit
això és
increïble.
Molt, sí. Això
és un càstig duríssim.
Fa molt de mal perquè, home, els 5 equips són molt equips. Quedes entre els 5 pitjors i ja te'n vas
a primera catalana.
A primera catalana, no? Tant de bo que es comenci a recuperar això, no n'hi ha molta diferència entre uns i l'altre, això acaba de començar i, home, aquesta victòria al Sitges li pot anar molt bé.
I a veure si l'equip és capaç de treure un bon resultat de la pista del Tordera. Un equip amb nom, però que, com deia el Toni, és 12 la classificació, fins ara només ha pogut sumar 4 punts. En fi, doncs, així estan les coses en aquesta Nacional Catalana d'Hockey Patins. No ens movem del món de l'hoquei d'aquí uns instants i ja per acabar el programa aquest primer temps de descompte de la temporada saludarem a Miquel Castellví.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.